Hola, hola. Benvingudes i benvinguts de nou al programa Dones a les Ones, que retransmetim des de l'estudi de Ràdio Ferró i que avui l'hem titulat Caleidoscopi. Com sempre, l'equip està format per 5 intrèpides. És que som tan intrèpides que no em surt ni la paraula ja. Dones que estimem la ràdio, ja ho veieu, que us les recordo i que seguidament us presento. En primer lloc, tenim a la Gemma Oliver, que com sempre ens farà una doble funció. La tècnica i la seva secció, i que totes li agraïm molt i molt. Gràcies, Consol. Gràcies, Gemma, i gràcies, Eva. I que també ens parlarà avui, dins de la seva secció, de la família Borràs. Hola, Gemma.
Bona tarda.
Seguidament us presento l'Eva Vives, que avui ens parlarà de la Camille Claudet.
Hola, buenas tardes.
Hola, Eva. I aquí tenim molt riallera a la Consol Rovira, que ens parlarà de l'any xinès. Hola, Consol.
Hola a tots i totes.
També aprofito per saludar a la quinta component de l'equip, que és la Vanessa Mateos, que encara la tenim molt ocupada i que aviat tornarà a fer la seva secció. Hola, Vanessa i Marina, les saludem totes?
Hola!
Molt bé, ja veieu que avui portem bon ambient, eh? I per finalitzar aquesta presentació, soc Mercè Carrió, qui us parla, i que la meva secció d'avui es titula Obrim portes al carrer. I ara ja, sense més dilació, comencem!
Amb aquesta marxa anem a jugar, perquè jo avui parlaré de la família Borràs, però la família de les joguines Borràs. Vinc a parlar de l'empresa Juguetes Borràs, que va ser creada a Calella el 1894 i el 1906 es va establir a Mataró. Vinc a parlar de la història centenària d'aquesta empresa, de capses i capsetes, de peces, de personatges, de construccions, de dibuixos acolorits, de més d'un segle de producció de joguines, el frare higròmetre, el zootrop, els jocs de construcció d'arquitectura, els jocs reunits, el circ atlètic, els jocs de màgia, capses d'elaboració artesanal de petits ginys ideats i dissenyats amb la mesura de la tradició, amb valentia i amb voluntat de modernitat. Va ser l'Agapito Borràs Pedemonte, original de Calella, qui va inventar el 1894 el frare higròmetre que ha arribat fins als nostres dies, capaç de fer la predicció del temps. Una figura que posseeix un mecanisme tan senzill i permanent que indica amb gran anticipació i regularitat qualsevol dels diversos canvis meteorològics. Es podria dir, doncs, que era el primer home del temps, però des de la creació basada en els conceptes d'il·lusió, d'endevinació i de la màgia, conceptes que la fàbrica de joguina encapçada en cadascun dels seus productes. Els seus productes han perdurat a les llars de tot el país fins al dia d'avui i continuen gràcies a la unió de l'empresa Joguines Borràs amb l'empresa vallesenca Educa. Els hereus de Gapit Borràs es van seguir dedicant a la fabricació de jocs de taula amb una gran visió de negoci i amb molta innovació. Fa més de 75 anys, l'empresari va crear el seu primer set de màgia que amb el temps esdevindria un dels valors més sòlids de la companyia. Per la seva banda, Educa va encetar la seva trajectòria empresarial al Sabadell del 1967 com a distribuïdora de productes educatius de fora del mercat espanyol i posteriorment es va dedicar a la fabricació de puzzles, jocs educatius i de taula. I és que Educa Borràs són dues empreses en una. Es crea l'any 2001 i va ser el fruit de la fusió de dues empreses històriques del mercat del puzzles i dels jocs. La fusió no va ser gens traumàtica, ja que els catàlegs dels productes eren força complementaris. Junts van arribar a expandir fronteres. A dia d'avui, Educa Borràs comercialitza jocs de taula que estan a l'abast de gairebé totes les butxaques. La marca, que disposa d'un miler de referències de productes a tot el món, és líder espanyol en la venda de puzzles infantils i per adults i en els àmbits de jocs de taula, manualitats i jocs de màgia.
Pañuelos que desaparecen, flores que aparecen, bolas que se multiplican, varitas que flotan.
¡Hala! ¿Es magia?
¡No! ¡Es magia Borràs!
I sí, és magia Borràs. El seu producte estel·lar supera any rere any totes les xifres pròpies de venda. A qui no li sona aquest diàleg? És màgia? No, és màgia Borràs. El lideratge de la marca es deu a la important inversió que s'ha fet introduint noves tecnologies en els jocs tradicionals, acostant-los a les preferències de la mainada actual. Noves tecnologies com el sol, veu, imatge, en jocs educatius. Recentment han tret al mercat un trencaclosques de 24.000 peces, el més gran del món. Per acabar, vull comentar una petita anècdota sobre Borràs que s'explica al llibre de Lluís Permanyer, Brossa per brossa. Resulta que el pare del Brossa havia preparat unes matrius per fabricar les fitxes d'un joc de loteria per als Borràs. Com Borràs no li pagava el treball fet, finalment, després d'una bona negociació, li va pagar en espècies. I el nen Brossa va tenir una alegria immensa. Molts anys després dedicaria un poema a un d'aquells jocs que venien en aquella gran capsa, que era el joc de la oca. Part d'aquesta documentació ha sortit d'una exposició de joguines de la Biblioteca Joan Fuster, que venia del Museu de Joguet de Figueres. He volgut portar aquesta petita història de la meva terra, perquè jo al final porto molts anys aquí, però sóc del Maresme, i tractar una mica d'aquestes empreses, no?, que han nascut gràcies a un desenvolupament empresarial, tant a Mataró com a Sabadell, i també gràcies a l'empenta, la valentia i la creativitat i la visió d'uns quants homes que fa més de 100 anys que omplen les cases d'il·lusió i de fantasia, que espero que us hagi agradat molt i que us porti molts bons records.
Bueno,
que xulo.
Quan he sentit lo de les 24.000 peces, dic, jo ja no puc comprar aquest perquè sí, ja m'hauré mort i encara no m'ho he acabat. Per això hi havia aquest silenci.
24.000 peces.
Uau, de Déu. Ostres,
perquè quan dius Calella, parlem Calella de la Costa.
Calella de la Costa, sí, sí.
Sí, no sabia sí, això de Calella, jo no tenia ni idea.
Tampoc, eh?
Hi havia una gran pulmó tèxtil allà, tant a Calella
sí,
com a Mataró.
Sí, 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 això sí, 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 la part tèxtil la sabia. Sí, sí. I és veritat, quan has posat la musiqueta de És màgia Borràs, això és veritat, ho sentim per la ràdio.
Sí, recordo, sí.
Que sí, oh.
I els jocs reunits, qui no ha tingut una capsa de jocs reunits?
I tant, no?
I encara corria per casa meva, això.
Sí. Jo trobo que era el regal Estrella del Rei, sí, no? Que tothom demanava com una cosa magnífica, el demanar els jocs de Borràs, o la màgia. Sí. I quants mags famosos ha iniciat la seva carrera amb la màgia Borràs.
El que ha sigut molt interessant, jo ni idea, però suposo que a tots ha passat igual el del Brossa.
Que bon.
Increïble, no? El Brossa, un senyor tan seriós i tal, i quan era petit resulta que li paguen amb espècies i el joc de l'oc. Ostres, és increïble, tu.
Sí, sí. A més, és molt didàctica i està molt bé que s'hagin aliat amb els de Duca, perquè eren jocs molt didàctics, molt, que feien pensar molt, i participar amb la família, amb els amics.
Molt familiar.
Sí.
Són molt complementàries. Sí. I jo, de fet, és que, bueno, clar, com tinc dues criatures, compro jocs de Duca Borràs i sí, he vist l'evolució. Bueno, tinc la capsa de màgia, eh?
No, sí, que sí, clar. Però amb la piruleta aquella.
La varita.
La varita, encara no sé què.
La varita màgica.
La vareta màgica.
Però sí que és cert que els d'educació porten ginys electrònics perquè el nen sàpiga si, bueno, li surt la llumeta verda, si ho ha acertat, si no.
Que xulo.
Sí, és una bona evolució.
Sí, allò que feien del cos humà, no?
Exacte.
Sí, sí, cos, sí.
Que són abanyics.
Sí, sí, sí. Estava malalt.
Sí, sí, sí.
Hi ha tants jocs, no, però és veritat, els jocs units és una...
Sí. Anar a casa del tiet avi, sí, anar a casa del tiet avi i anar a buscar la capsa de jocs reunits.
De jocs, sí. Aquest és que és admirable com una empresa familiar ha perdurat en el temps i en els segles, perquè clar, ja això és segle XIX.
Sí.
Que, XIX? Sí,
sí, no? Sí, XIX.
Estem al XXI.
Sí, sí.
I la tenim aquí al costat i bueno, com si fos qualsevol cosa, no? I segurament deuen exportar, m'imagino.
Sí. Clar, perquè els inicis de Duca eren, diguéssim, comprar les llicències de jocs de fora per comercialitzar-les aquí.
Val.
Llavors, quan van tenir els coneixements propis i el prou pulmó, doncs...
Ja es van expandir tots sols.
Però van ser també molt intel·ligents, ens especialitzarem en jocs d'educació i puzzles.
Això està molt bé.
Llavors, clar, es complementava molt bé amb Borràs.
Això està molt bé.
Que normalment, quan hi ha una compra, una de les empreses acaba perdent o desapareixent.
Sí, és veritat.
I no, no.
Bueno,
ja.
Bueno, un dia d'aquests farem una partida de
sí.
Boca, eh?
Ai, sí.
Diu, idò que no ca, tiro perquè me toca.
Sí, sí. La sí,
bueno, sí. Molt bé, doncs seguim. Dones a la ràdio. Nenes, ara us parlarà la Eva Vives i ens portarà una cosa de la Camille Claudet. Vamos a ver de què va.
Eso.
Vinga.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers.
Hola, voy a hablaros de Camille Claudel, que nació el 8 de diciembre de 1864 en Ferrières-en-Tardenois-Ense, situado en el norte de Francia. Era la hermana mayor del poeta diplomático Paul Claudel. Su padre, Louis Prosper, trabajaba en el mundo de las hipotecas y transacciones bancarias y su madre, ex-Louise Anastasie Cécile Servaux, procedía de una familia de Champagne que eran granjeros y sacerdotes católicos. Su madre la detestaba por no ser un niño varón y nunca estuvo de acuerdo con la profesión de Camille, cosa contraria que es lo que hacía el padre, que siempre la apoyó. Ella le gustaba el mundo de las artes y como consecuencia de esta negativa abandonó pronto su casa familiar. Desde su infancia, Camille Claudel fue una apasionada de la escultura. Jugaba con el barro, esculpía a las personas que la rodeaban, familia, incluyendo a su hermano, su hermana, incluso a su sirvienta. En 1876, su padre fue trasladado a Nogent-sur-Seine y allí trabajaban Paul Dubois, el director de la Escuela Superior de Bellas Artes de París, y su discípulo Alphil Boucher, que fue el profesor de Camille Claudel. Paul Dubois, de la Escuela de Bellas Artes, llega a ella a París en 1883 con el fin de perfeccionar su técnica. Ingresa en la Academia de Colarossi. En ese mismo año se encuentra por primera vez con Agustín Rodin. Mientras el célebre escultor sustituía a la clase de su amigo Alfred Boucher, fue cuando ella conoció a Rodin. Al año siguiente empieza a trabajar en su taller, posa para él y colabora en la realización de las figuras de la Puerta del Infierno. El rostro y el cuerpo de Camille invaden todas las obras de Rodin en esa época, volviéndola más carnal y más dulce y más viva. Alrededor del año 84, Camille empezó a trabajar en el taller con Rodin. Se convirtió en su fuente de inspiración, incluso actuó como modelo, confidente y amante. Ella nunca vivió con Rodin, que era reacio a terminar su relación de 20 años con Rose Beuret. Camille pasaría pronto a ser una alumna, a convertirse en su musa, para escándalo de su madre tradicionalista, pues el rostro de ella empezó a parecer representado de manera constante en toda la obra de Rodin. De ser musa, pasó a amante, viviendo un tiempo dorado y soñado por la mujer que deseaba ser escultora. Camille se convirtió en su compañera, la compañera del gran escultor, a la que acompañaba reuniones artísticas de la capital y del quien aprendió a esculpir, llegando a alcanzar incluso, si no a superar, el talento de Rodin. Los primeros trabajos de Camille son similares a los que producía Rodin en el espíritu, pero muestra una imaginación y un lirismo propio, debiendo destacar particularmente Bronze Vals, que es una escultura preciosa que representa una pareja bailando el vals. La escultura de Maturage del año 1900 fue interpretada por su hermano como una poderosa alegoría a la ruptura de Camille con Rodin. Cuando Rodin la vio por primera vez esta obra, reaccionó con conmoción y con ira. En consecuencia, deja de apoyar a Camille. Según Alaric Clos, Rodin podía haber presionado al Ministerio de Bellas Artes para cancelar la financiación de la Comisión de Bronce. Otra obra importante es The Implorer, así interpretada puramente autobiográfica, sino como una representación aún más poderosa de cambio de propósito en la condición humana. Fueron años de amplia creación artística por parte de Camille, quien sin embargo era objeto de comentarios desafortunados que ponían en duda su capacidad artística. La sombra del maestro era demasiado larga y muchos pensaron que sus geniales creaciones eran obras de Rodin o realizadas con su ayuda. Era impensable que aquella joven hermosa y de aspecto frágil fuera capaz de crear esculturas como la bella Sacco Guttalla. Empezó entonces una relación tormentosa en la que Camille seguía perdidamente enamorada del hombre al que también odiaba por recibir reconocimiento público constante, encargos y alabanzas en todas sus exposiciones mientras ella no escapaba del cliché de alumna aventajada. Los críticos Moraz y Garaffa coinciden diciendo que los estilos de Camille y Rodin son muy diferentes, siendo la obra de Rodin más suave y delicada y la de Camille más vivente y con vigorosos contrastes. Esta diferencia de gustos pudo haber sido una de las razones que los llevaron a la ruptura. La reputación de Camille sobrevivió no solo por su relación con Rodin, sino por la importancia de su propia obra. Louis Bourcets declara que Camille fue la única escultora bien conocida del siglo y su estilo era más viril y potente que muchos escultores masculinos. Empezó utilizando el bronce en pequeña escala. Destaca su obra Guave en 1897. Fue el momento de la ruptura consciente en el estilo de su periodo con Rodin, con una calidad decorativa bastante diferente y sin las ideas mitológicas de su trabajo anterior. La escultura La Ola está basada en un hecho de la vida cotidiana. Representa a un grupo de mujeres que se bañan en el mar sin temor de la ola gigante que se les viene encima. Se nota la influencia japonesa en este trabajo, arte que estaba logrando encantar y seducir a muchos artistas occidentales. El distanciamiento entre Camille y Rodin terminó con la ruptura en 1898, cuando ella fue todo consciente de que las promesas de amor de Rodin eran palabras vacías. Ella nunca dejaría a su amada Rose, con la que terminaría casándose al final de sus días traicionando a Camille. Camille entonces empezó con un periodo obsesivo de creación, del que nació sus esculturas más famosas, La Edad Madura, en la que aparece una figura arrodillada agarrando a un hombre que se lo lleva a una mujer adulta con rostro siniestro, toda una alegoría de su existencia. Encerrada durante años en su casa, Camille terminó enloqueciendo. Hacia el año 1905, sus miedos empiezan a aflorar, haciendo de ella una mujer demente, que destruía todas sus creaciones sistemáticamente, entre ellas una serie de bustos infantiles en los que parece ser que había enterrado la frustración por no haber podido ser madre. Incluso, años atrás, había perdido un bebé cuyo padre fue Rodin y la había obligado a abortar. Camille destruyó sus obras, estando desaparecida durante largos periodos de tiempo. Acusó a Rodin de robarle sus ideas y de liderar una conspiración para matarla. La obra Sacco Guttalla, de 1905, es descrita por Angelo Caranfa como la expresión del deseo de ella alcanzar lo sagrado, el fruto de la continua búsqueda de su entidad artística libre, ya sin las limitaciones que impodía Rodin. Afirman que debido a la censura del género que daba por el momento a la sociedad, Camille no pudo obtener fondos para realizar muchas de sus ideas atrevidas debido a su fuerte componente sexual. Realizaros o colaborar con él y dejar de acreditarla como figura de las esculturas francesas. Como vemos, Camille dependía de Rodin económicamente, especialmente desde la muerte de su padre, que siempre fue de alguna manera su protector. Eso le permitió a su madre y a su hermano, que sospechaban de su estilo de vida, quedarse con el dinero y dejarla vagar por las calles con ropas de mendigos. Muchos critican a Rodin por no darle a Camille el reconocimiento y el apoyo que se merecía. La mayoría de los historiadores creen que Rodin hizo todo lo que pudo para ayudarla después de su separación y la destrucción de la obra de Camille, que se debió a la negligencia que el mundo del arte mostró durante mucho tiempo a ella por el hecho de ser mujer. Walker dice que lo que realmente derrotó a Camille, que estaba reconocida como una gran escultora, eran las grandes dificultades del medio y del mercado. En estos tiempos la escultura era un arte caro y no recibió muchos encargos por su estilo, era altamente inusual para los gustos conservadores contemporáneos. A pesar de ello, los críticos creen que ella cambió la historia de las artes. Su padre falleció en 1913. Camille se sentía completamente sola y no fue informada de su muerte. Su hermano, que estaba en la lejana China ejerciendo de diplomático, no pudo consolarla ni salvarla de su trágico final. Un final que la condujo su propia madre, quien hizo que ingresara en un sanatorio, Willebrand, en el año 913. Hay informes que dice que si bien tenía arrebatos mentales, su mente permanecía clara mientras trabajaba en su arte. El diagnóstico oficial fue manía persecutoria y delirios de grandeza. Las cartas descubiertas años después descubrieron que era una mujer en su sano juicio, que fue manipulada y maltratada por su entorno. Su admisión en el psiquiátrico fue firmada por su hermano Paul y un médico. Los médicos trataron de convencer a la familia de que no necesitaba estar en esta institución, pues allí aún así la mantuvieron. Ella realmente lo que quería era volver al campo, vivir en libertad y poder trabajar con sus obras. La belleza y el talento de la obra artística de Camille Claudel se ve siempre ensombrecida por la tormentosa relación que mantuvo con su amante Agustín Rodin. Un amor enfermizo en el que el gran escultor no supo entender nunca los profundos sentimientos de una mujer que habría dado su existencia por él, con promesas incumplidas de un amor eterno. Rodin mantuvo a su joven alumna al lado, a pesar de no querer nunca abandonar a su joven pareja Rosé Beuret. A pesar de que los médicos dijeron que Camille estaba curada y que lo que ella necesitaba era poder salir del psiquiátrico donde la metieron, su hermano pasó a visitarla y, sin embargo, a pesar de saber que los médicos le habían aconsejado esto, la dejó en el sanatorio durante 30 años más y falleció a los 79 años sin poder realizar su sueño, quedar allí sin pena ni gloria. Tristemente, esta es la vida de Camille Claudel, que fue una gran escultora y que no fue reconocida como se merecía.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint.
Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains.
Que reste-t-il de nos amours?
Que reste-t-il de ces beaux jours?
Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Bueno, terrible, ¿eh?
Nos has dejado planchadas aquí, ¿eh?
Terrible, terrible.
Sí, la verdad es que además una escultora de una talla increíble, porque si veis las fotos, bueno, las esculturas que ella creó, o sea, es que en muchas cosas superó incluso a su maestro. Sin embargo, bueno, la familia, salvo el padre siempre la protegió, incluso la ayudó para que pudiera dar clases y todo. La madre siempre la rechazó,
sí.
E incluso el hermano, o sea, el hermano iba a visitarla al psiquiátrico cuando la encerraron, porque ella alegaron que estaba loca, ella destruyó su obra y alegaron que estaba loca, ella no estaba loca, lo que pasa es que todo este tema le trastocó, hombre, tenía momentos,
claro
le hombre, llevó...
Un aborto, el otro que no le hacía caso, el hermano que la tenía encerrada...
Sí, sí, sí. El hermano además se metió mucho en religión y acabó siendo un fanático religioso. Cuando fue a hablar con los médicos, de esto hay una película, de Juliette Binoche, que está muy bien, que habla precisamente de la parte que ella pasa en el psiquiátrico. Y hay otra que es de Depardieu, que es un poco de su vida, ¿no? Pues, o sea, el hermano la va a ver, habla con el médico, y el médico le dice, mire, yo creo que su hermana está curada, que lo único que necesita es que estar en el campo, en libertad y con su obra, que
trabaje,
es lo que ella quería,
sí,
¿no?
Sí.
Y el hermano hizo caso omiso y la dejaron allí 30 años más. Yo cuando vi esto, es que se me... pusieron los pelos de punta, ¿no?
Que parece fuerte. Mentira que tantas mujeres talentosas a lo largo de la historia han estado siempre a la sombra,
sí, a la sombra.
Del hombre, es decir, del padre, el hermano, la pareja, el maestro, dile quien quieras, pero no tenía ni voz ni voto.
Bueno, ya veus, la seva pròpia mare ja la tenia arraconada, vull dir que ja no volia.
Porque ella tenia sus deseos artísticos y ya la rechazó, o sea, de entrada, ¿no?
Creo.
Claro, porque se saldría de los cánones tradicionales.
Claro, era una mujer muy liberal.
Claro, la madre era conservadora.
Sí,
y
sí, bueno. No, ella ya desde jovencita, porque todo esto hablamos que ella tenía, cuando conoció a Rodin, tenía 18, 19 años.
Era una nena.
O sea, era una cría.
Sí.
Y ya desde entonces ella tenía sus ideas muy claras y quiso
vivir por su cuenta, sí, realizar lo que ella pensaba, claro, y ser libre y ser, claro, de acuerdo a sus ideas. Claro. Pero no, no.
Un talento. ¿He entendido bien que empezó de pequeñita?
De pequeña ya, ella con el barro, ya cuando era, fíjate, una niña, pero es que hacía unas esculturas, hacía a la sirvienta, hacía a su madre, a su hermano, e incluso, que esto no he dicho, ella hizo una escultura de Rodin, una escultura de él, que bueno, que es una preciosidad, es decir, todas las esculturas de ella, y es el único que le hizo un busto a Rodin, y es perfecto, ¿no? Es decir, que todo el mundo, bueno, otros críticos, pasa que ella, pues eso, estaba siempre como a la sombra del maestro. Sin embargo, en muchas cosas la superó, ¿no? Lo superó.
Realmente la vida de esta chica, bueno, de Camille, sí, tiene un nombre precioso además, ¿no?
Camille,
tan bonita en sonoro.
Sí.
Fue terrible y la salud mental pues pudo con ella.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Los traumas que vivió a lo largo de su, claro, vida. Qué poco...
Se valora.
Qué poco, sí, disfrutó, es, ¿no?
Sí, sí.
Qué poco feliz fue, ¿no?
Y además no es la única, ¿no? Porque hay más, bueno, sí, con las, sí, mujeres, por desgracia, sí, sí, bueno, ha habido muchos casos así, ¿no?
Y en cualquier área, sí, ¿eh? O sea, ya veis que poco a poco vamos descubriendo cosas, sí, que vamos diciendo, sí, aquí en la radio. Nos van levantando, sí, esta mujer y aquel y el otro y todo. Pam,
a ver, en este caso es esta, pero bueno, hay muchas. Yo, concretamente una que también un día iba a hablar de ella, que era Lola Mora, que era una escultora que hizo las Nereides, una fuente maravillosa que hay en Argentina. Y a esta mujer,
desastre.
Sí, era una escultora buenísima. Tampoco le dejaban ni los círculos, quiero decir, no le dejaban, o sea, no podía. Sí, sí, sí. Bueno, sí, son talentos increíbles.
Ya viste el programa anterior que hablábamos de la Carmen Miranda, lo que le, sí, pasó, y con tú del cine. O sea, y las dos, fíjate, sí, tú, han pasado, pero sin pena ni gloria.
Igual el punto en común es quizás el ser muy rompedoras en una época.
Sí, claro, exacto, no, rompen cánones.
O sea, venía una familia, sí, muy conservadora, muy tradicional, alguien, sí, que, sí, quiere hacer esculturas, sí, es como algo, sí, sí, claro, igual por ahí.
Y independizarse a los 18, imagínate,
sí,
tú.
Sí, sí, ella se marchó de su casa, por abandonó esto, por eso, porque no la dejaban.
Ya.
No,
claro. ¿Siempre vivió en Francia?
Sí, 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 en París, o sea, concretamente.
La Riva Gauche, la Riva Droite.
Nos has dejado con el corazón, sí, encogido, ¿eh?
Sí. Bueno, para mí esta historia, bueno, una amiga que hace pintura y tal, yo, uy, Clamil, que me contó, se llama Marga, y me contó la historia. Cuando la leí me quedé fascinada, bueno, fascinada de pena, ¿no?
De también, pena, sí, sí, claro, claro.
Es muy triste. Y la película, a raíz de eso, vi la película de
Juliette,
de Juliette Binoche, buena, que además Juliette Binoche hace un papelazo ahí, sí, maravilloso,
sí, sí, seguro,
porque
sí,
lo borda, sí, sí, lo borda, sí, y claro, sí, cuando estás ya viendo la película y ves que el hermano se va por la puerta y la deja allí 30 años más.
Cuando es 30, ¿eh?
Esto, bueno, se me puso la piel de gallina. Sí, ¿eh? De
además, la música que nos has puesto, que queda de nuestro amor. Qué bonito.
Qué bonito,
qué bonito. Qué romántico. Sí.
En fin. Bueno, vamos a ver si
nos alegramos.
Nos alegramos un poquito, ¿eh? Que va a ser la riellera con sol, va. Que se'ns aixeca,
sí, una mica
l'ànim.
Sí, una mica més festiu, va.
Vinga.
Canviem.
Vinga. Doncs apa. Thank you.
20.000 persones d'origen xinès han triat Barcelona per tenir una vida millor. Amb un caràcter emprenedor, els xinesos a casa nostra representen el 18% de la població estrangera i és la comunitat més nombrosa després de la italiana. Es tracta d'una població jove, però que no oblida les seves tradicions familiars, com ara el nou any xinès. No sabem si aquests catalans d'adopció fixaran aquí les seves arrels, però el que sí que ha arrelat és aquesta celebració que avui expliquem i que és la més important per a la comunitat xinesa. L'any nou xinès d'enguany va començar el 22 de gener, representat per la figura del conill, conill de l'aigua concretament, i arriba fins al 9 de febrer del 2024. Pels carrers de Barcelona van veure com festejaven l'arribada de l'any amb celebracions enfocades a la seva cultura, música i tradicions. A l'Orient, la celebració de l'any nou dura 15 dies fins al 4 de febrer i cada jornada té un significat diferent. A Barcelona, com és natural, també s'allarga la festa durant dues setmanes. El calendari es basa en la combinació de cicles solars i lunars. A diferència del gregorià, no té una durada de 365 dies. Per això no comença sempre el mateix dia, oscil·lant entre el 21 de gener i el 21 de febrer. Una altra peculiaritat és que a Orient els mesos són de 29 o 30 dies, no de 31 ni 28. Per aquest motiu, no es dona una coincidència amb el calendari solar i el dia es divideix en 12 hores dobles. Ara us explicaré una sèrie de dades que potser us atabalaran una mica, però després veureu per què. Segons la terminologia xinesa, l'any gran correspon a 12 anys solars. El cercle equival a 5 anys grans o a 60 anys del calendari solar. I per últim, època o període està format per 60 cercles, és a dir, 3.600 anys del nostre calendari. Això vol dir que actualment ens trobem en el tercer mil·lenni, és a dir, que mentre nosaltres estem al 2023, a la Xina estan al 4.721. Sí, sí, com us en diu. Familiarment, durant la celebració de l'any nou xinès, molts ciutadans aprofiten per retrobar-se amb la família, com fem nosaltres, amb un gran nombre de desplaçaments, patint en conseqüència llargues cues per viatjar en tren, autobús o avió, perquè són molts els xinesos. El que se celebra més és la nit de Cap d'Any i es festeja sopant amb la família les menges típiques xineses. Ara us explicaré quatre tradicions de l'any nou xinès, perquè no em voldria estendre. Mireu. El primer, netejar completament tota la casa per foragitar la mala sort acumulada des de l'any anterior. Després de l'arribada del nou any, no escombrarem durant els primers dies. D'aquesta manera, tota la bona sort obtinguda no l'expulsarem a l'exterior. Segona tradició, decoracions de banderes de color roig amb el lema «Bona fortuna per l'any nou». Una mica semblant com podríem les nostres crismes. Es posen a cada casa i per tota la Xina. Ha de ser de color roig perquè aquest color simbolitza la vitalitat de la vida i la felicitat. Tercera tradició. Els més petits, al lloc de regals, reben uns sobres de color roig, anomenats Ong Pao, guarnits amb desitjos de bona fortuna amb lletres daurades i, el més interessant, amb dinerets a l'interior. I per últim, però no menys important, els petards i focs artificials, que no paren ni de nit ni de dia. Aquesta és una tradició fonamental, ja que hi ha la creença que amb aquest soroll ensordidor es despertarà el drac i amb ell les desitjades pluges de la primavera tan necessàries per als conreus. Una altra raó per encendre els focs i petards a mig de les desfilades o davant de l'entrada principal de cada casa fora per espantar els mals esperits i la mala sort, perquè s'allunyin i no tornin mai més. Segons la simbologia de l'horòscop, com hem dit abans, el conill és l'animal que representa aquest any. I l'astrologia xinesa hi han 12 animals representats en el seu calendari i cadascun d'ells simbolitza diferents anys. S'inicia amb la rata, després el bou, el tigre i en quarta posició el conill. Continua amb el drac, la serp, el cavall,
la cabra, el mico, el gall, el gos i el porc. La llista i l'ordre dels animals correspon als primers animals que van acudir a la crida de Buda quan es va despedir de la Terra. L'any 2022 va ser l'any del tigre. Per tant, aquest 2023, o 4.721, és el del conill, horòscop vinculat a la Lluna. La nostra estimada Marina va néixer el 2022, o sigui, l'any del tigre. Sobre el conill d'aigua, direm que els nascuts sota la seva influència són persones discretes, intel·ligents, previsores, benevolents i atentes. Tenen empatia per al que passa al seu voltant i la seva sensibilitat artística les fa persones ideals per treballs creatius. Gaudeixen de bona fortuna i tindran la ment en pau tota la seva vida, poca cosa. No s'estrany, doncs, trobar figures amb èxit tant en l'art, la música o literatura nascudes sota aquest signe. A nivell general, direm que aquest any 2023 serà un any d'esperança, ple d'èxits financers i professionals. Però es farà realitat si li posem esforç i compromís per part nostra. Jo diria que la Xina hi ha aquí. Potser em direu, com saber quin animal sóc a l'horòscop xinès? Mireu, quan a Occident pensem en l'horòscop, ens ve al cap Sagitari, Cranc, Aquari, Balança, Taure... Cada signe amb una duració aproximada d'un mes. A la Xina és diferent. Els 12 animals que tenen per representar els anys també s'utilitzen com a horòscop, un per cada anyada. Per tant, el teu horòscop serà l'animal que ha representat l'any que vas néixer. Per acabar, dir-vos que si teniu curiositat per saber quin és el vostre horòscop xinès, només cal que ens envieu un correu electrònic dient-nos la vostra data de naixement. I amb molt de gust us respondrem juntament amb el seu significat. Acabem aquest viatge a la Xina des de Barcelona amb la delicada música de Wu Zheng.
Escolta, jo m'he buscat amb un... És que la Consola ens ha fet un regalet.
Sí, molt xulo.
I ens ha donat aquí a l'horòscop xinès. I jo, us ho juro, ja m'he trobat. Soc porc. Ara tinc que averiguar què li passa al porc. Bueno, ja ho averiguaré.
Jo soc cavall.
Tu ets cavall?
I a més, com que m'agraden tant, mira, ja em va bé.
Jo coincideixo amb l'Eva, també. Soc cavall.
Jo soc el mico.
Tu ets el mico? Ostres!
Que xulo, gràcies, Consol. Eh?
Moltes gràcies.
Oh, que bé. Sí. Bueno, almenys ens has fet somriure una miqueta perquè estàvem d'un trist. Què volia dir? Escolta, jo tinc una pregunteta, Consol. Què és això del gusenc, un aparell musical?
Sí, aquesta última música que hem sentit sí. està treballada amb el gusenc, que és un instrument de corda xinès de la família de les cítares. Té la peculiaritat que té entre 16 i 26 cordes I té dos ponts que permet canviar de tons i crear vibratos. En un pont hi ha l'escala do, re, mi, sol, la, però no el fa ni el si, que la trobem a l'altra banda del pont. L'habilitat del músic radica en saber combinar i crear noves tonalitats musicals. És com una taula gran de corda, com un arpa, per dir,
sí, perquè el sonido
horizontal.
I la toquen amb els ditets.
Sí, normalment ho toquen noies amb molta sensibilitat i solen tenir portar unes venetes als dits, perquè clar, són...
Els deu fer mal.
És de ser, sí.
Oh.
Sí.
El sonido és bonic, perquè és com un arpa.
Sona bé, eh?
Sí, és un instrument molt, molt antic, a tot Orient, eh? Abans de... És primitiu, pràcticament, podríem dir. Des d'un instrument de fusta i de corda, clar.
Que xulo, no?
Jo et volia preguntar una cosa. I d'on ve lo del conill d'aigua? Hay más conejos? O porque es de agua?
Sí, porque yo sabía que los conejos eran de bosque.
Hay más tipos de conejos.
No es que nadie. Bueno, els historiadors no es posen massa d'acord amb això, però diuen que cada any es relaciona amb un animal dels cinc elements de la filosofia xinesa. Els elements són el metall, si l'any acaba entre el 0 o 1. Aigua, si acaba entre 2 i el 3. El 2023 acaba en 3, doncs és l'aigua. La fusta, si l'any acaba en 4 i 5. El foc, si l'any acaba en 6 i 7. I la terra, si acaba en 8.
Ah, mira, veus, sempre s'aprenen coses.
Oye, estamos aprendiendo un montón. Sí.
Ahora veremos cuando sea el año del caballo que nos toca, si agua, madera...
Claro,
¿no?
Tengo que buscar... Sí, aquesta és una de les moltes cosetes que contestarem quan escriure vostres cartes.
Sí.
Oye, em sembla que t'escriuré jo, eh?
Sí, empezaremos a preguntar aquí todas.
Molt xulo.
Oh, que xulo.
Super interessant.
Sí. Que interessant. Quina passada.
També aquesta simbologia del roig, no? Que era una de les preguntes, no? Els dracs són vermells, les banderes són vermelles. Clar, que evidentment és un país...
comunista.
Exacte.
Sí.
I aquestes coses. I el roig és molt roig, però...
Sí, però la nostra tradició de Nadal també, el roig és un color... molt important.
Sí, té molta presència al Nadal.
Les poncèties,
els guirnalds.
Sí. Són vermells,
bueno, sí.
I en fin de any també, no? La tradició de que te pongas algo rojo.
Algo rojo, sí. Porque te traiga buena suerte. Sí, lo que me ha llamado la atención es que limpian la casa.
Sí.
Pa que no... Ostres, pues mira, jo em sembla que faré l'any xinès, també. Deixaré un cop a l'any i la feina que m'estalvio, m'entens?
Sí, hi ha tradicions que és cremar coses antigues o cremar les coses dolentes que t'han passat,
sí.
I doncs que les cendres doncs embolin o enterrar-les i tal. I ells doncs netegen tota la casa perquè va fora tot el...
Bueno,
doncs...
I lo dejan per a no...
I luego no barres.
O sea que...
Els primers dies no barres.
O sigui, un sol. Ara estem iniciant aquest any xinès, però tinc tot un any que no cal que netegi la casa en tot un any, no? Fins al febrer l'any que ve.
Això no ho diu, eh?
Ah, bueno.
Jo crec que són unes...
Jo crec que estàs fent una interpretació, eh?
Que sí? La meva.
La que... Molt respectable. Vull dir que...
Bueno, vaja, faré bondat. Molt bé. Bueno, almenys hem rigut i tant.
Sí.
Bueno, ara em toca a mi, avui la meva secció, que es titula Obrint portes al carrer, posaré una piqueta de musiqueta de l'Enric Granados, us parlaré del carrer Rambla de Prat. La Rambla de Prat, que va del carrer Gran de Gràcia al de Príncep d'Astúries, manté a tots els edificis els preceptes i motius decoratius modernistes de l'època. Els terrenys dels Prats arribaven fins a la finca de la Fontana. Amb el seu nom, aquesta Rambla ens recorda la família propietària, els Prat. A finals del segle XIX, l'arquitecte municipal, Miquel Pasqual, va organitzar els solars al voltant de la Rambla, edificant-los amb pocs anys de diferència i mantenint sempre un estil unitari, tot i ser de diferents autors. Del número 4 al 10 van ser projectats per l'arquitecte Domènec Boada, amb una gran notable ornamentació floral. Es tracta d'un conjunt d'edificis molt homogenis, entre mitgeres, destinats quasi íntegrament a l'habitatge. És una veritable obra modernista de Barcelona i protegida com a bé cultural d'interès local. Només al número 4 s'hi documenta un baix comercial. Per sobre d'aquesta planta baixa hi ha 4 pisos més i així com un terrat superior. Tot i que es van construint diferents fases en quasi 20 anys, la concepció estilista de les façanes és molt unitària. Els edificis número 4 i 10 compten amb 2 balcons per planta, excepte la segona planta, que combina balcó i finestra. Els números 6 i 8 compten amb 4 obertures unides per un únic balcó a la primera planta, mentre que la resta combina 2 balcons al centre amb 2 finestres a cada banda. Els edificis 6 i 8 estan encapçalats per un coronament central de voluts amb motius florals. Ja veieu que tot això és molt modernista. En arquitectura, la paraula voluts es descriu com un ornament característic en forma d'espiral. L'edifici del número 17 és obra de l'arquitecte Andreu Audet i Puig i destaca per la seva tribuna de ferro i vidre i pels 3 estials en forma de pètals. En arquitectura, estial és el nom que rep la part superior d'un edifici anomenat mur tester de forma triangular que delimita en els 2 vessants de la teulada. Pel que fa als trets decoratius de les façanes, portes i finestres, cal destacar els motius florals i vegetals, com he comentat abans, emmarcats en fusta creant espis de vidre de diferents colors i formes. Jo us diria que per disfrutar dels immobles que ara us parlo, us recomano que un dia hi aneu a caminar i tot passejant mireu a dreta i a esquerra i alceu de tant en tant la vista i, us ho prometo, fareu grans descobriments. Sobretot, mireu algunes de les porteries dels edificis. Us en portareu una verdadera sorpresa. Algunes són una verdadera meravella, us ho reconfirmo. Ara us faré un ràpid comentari del cinema Bosque, que està ubicat en el número 16 de l'esmentat carrer. Es diu Bosc perquè a on està ara ubicat hi havia un bosquet amb una font on la gent hi anava a berenar i a passar les tardes del diumenge. Per conèixer els començaments de la història d'aquest cinema, hem de remuntar-nos al segle XVII. A l'antiga Vila de Gràcia, quan el territori era un terreny rural on estaven assentades diferents masies de l'antiga vila abans de pertànyer a la ciutat de Barcelona. El 1898, Josep Valls i Romà, propietari de les Gràfiques Valls, després de que s'obrís el carrer, va adquirir un local a la cantonada de la Rambla de Prat amb Major de Gràcia, o sigui, el que tots coneixem per Gran de Gràcia, per instal·lar una barraca de fira on s'oferirien exhibicions de la llanterna màgica i projeccions de vistes fixes. Passen els anys i després de moltes vicissituds i traslladats d'ubicació definitiva, va ser enderrocat el 1916 per construir el Circ Equestre Bosch, un local polivalent de 3 pisos, amb una façana en què ressaltaven 4 columnes de l'argòriques, una a la música, una altra a la dansa, a la comèdia i a la tragèdia, realitzades pel Pau Gargalló i Català, amb entrada per la cantonada de la Rambla de Prat i Príncep d'Astúries. L'interior permetia convertir la platea a pista de patinatge o de ball, patinatge de patins, o de ball. Va ser inaugurat el 21 de juny del 1917. Un any just després, el 18, es va inaugurar un espai d'estiu que tenia l'entrada principal per la mateixa cantonada de la Rambla de Prat amb l'avinguda Príncep d'Astúries. Aquell edifici ja no tenia la pista de patinatge, però a banda de la platea es podia convertir en poques hores en una pista de circ o de ball. Segons la premsa de l'època, l'aforament arribava a unes 2.000 persones assegudes, sobretot assegudes. A l'octubre s'anunciava que s'iniciava una temporada d'hivern nova, amb la inauguració d'un programa de cinema i varietats sota la direcció de Jordi Ibáñez, exdirector del Gran Saló Doré de la Rambla de Catalunya i que a partir de llavors portaria la programació del local. I tot això fins avui en dia, que podem disfrutar d'aquest cinema amb les seves projeccions cinematogràfiques. Imagineu-vos quants anys d'història que té aquest cine. Bé, anem fent final i finalment, com diu la paraula, no podem oblidar la Casa Vicenç. Com tots de ben segur que coneixeu, és un edifici modernista situat al carrer Carolines en el districte de Gràcia, molt a prop del nostre carrer que ens porta avui, que és la Rambla de Prat. És obra de l'Antoni Gaudí i va ser el primer projecte d'importància de l'arquitecte. Es va construir entre el 1883 i 1885, tot i que en Gaudí va elaborar el projecte original entre el 1878 i 1880. L'obra s'emmarca amb un estil orientalista molt proper al neomudèjar, tot i que interpretat de forma molt personal, amb el segell d'originalitat que Gaudí sabia portar als seus projectes. En aquell temps i moments va ser una obra molt comentada que va causar una gran sensació entre el públic de l'època. El projecte original comptava amb un gran espai ajardinat, a més de la casa, però amb el temps del terreny es va anar parcel·lant i venent per construir edificis d'habitatges. En l'actualitat, el conjunt gairebé es redueix a la casa i un petit espai ajardinat que la circunda. Una visita obligada, evidentment, per disfrutar-la. Una altra recomanació que us faig. Podeu anar a fer un dia, primer feu la Rambla de Prat i després aneu a la Volteta i aneu a veure la Casa Vicenç. I amb molta alegria, i m'ha agradat molt explicar això perquè jo ho he fet diverses vegades, lo de la Rambla del Prat, inclús hi ha un cop a l'any que l'obren perquè tothom pugui gaudir, obren les portes de les porteries, que la gent pugui entrar, pugui fer fotos. És molt maca tota aquesta caminata, que encara que el carrer és curtet, però és molt agraïda. I fins aquí la meva secció, que ens ha transportat molt ràpidament a un carrer i una zona plena de modernisme i molta història. Moltes gràcies i us poso un palet de mica més de música d'Enric Granados perquè no podia faltar la musiqueta modernista. Bé, com ho veieu això?
Ho tenim a tocar aquí mateix.
Sí, està aquí mateix.
Jo he anat a fer, és que, a veure tota la,
és maco,
cada,
eh?
I a més, és que cada porta és diferent i cada ornament és diferent i bueno, quan m'agrada fer fotos va ser sí? Refer tot el recorregut.
Tu que ets una gran fotògrafa.
Bueno, això no, però sí, tant com això no, però sí. Bueno, que m'agrada molt i és que te quedes fascinada, és que cada porta és d'una manera, cada ornamentació...
I els colors i els espills que deia quan hi entra la llum, fa aquells reflexes, vull dir, i a més ho tenen molt net i polit,
sí.
I és xulo, és un carrer que passa molt desapercebut.
Jo he tingut oportunitat d'estar a l'entresol d'un dels edificis, un entresol que tenia a la part de darrere un finestral que donava un pati, amb jardí, llimoners, o sigui,
oh,
és que
dius ara...
Oh, era...
Yo quiero.
Sí, bàsicament. Oh, increïble, increïble.
Que vivia i hi aquests tresors en el centre de la ciutat, sembla un miracle, eh?
Sí.
I és un carrer que tu hi passes i si no saps de què va, passes en un moment i ni te n'enteres, eh? Sí. I en canvi tens aquí un... Sí. Una obra modernista.
Amb la música de Granados. Sí, ja, jo m'estava imaginant els carruatges, les dones amb aquests grans vestits. Sí. No?
O Merinyaque.
Sí, m'has fet recordar amb el Dic Granados, el malaurat d'en Dic Granados, pobret,
que va morir quan venia dels Estats Units, ja sabeu això del vaixell que el va torpedejar, us recordeu? Aquesta història, sí, us la recordo?
Sí, sí.
Nick Granados ja era famós, va fer les Goyesques i va anar a tocar als Estats Units. Era quan la Segona Guerra Mundial. I tenia ja previst tornar amb un vaixell espanyol. Espanya era neutral en aquell moment. Però el va perdre perquè el president el volia conèixer. Llavors diuen, no, doncs és igual, ja tornaré a cada uns dies, doncs faran el rendezvous al president i ja tornaré. Però amb tan mala sort que va tornar amb un vaixell anglès i va ser torpedejat per un destructiu alemany, perquè clar, els anglesos estaven en guerra, i va morir ell i la seva dona.
Ai.
I va deixar els fills, doncs, orfes, els dos, i vivien aquí a la casa vinguda del Tibidabo, que encara hi és, amb molt mal estat.
Sí, és que això és molt fort, eh? Hi ha l'auditori Enric Granados, que li va fer construir un amic seu.
L'Andreu, que era el seu protector.
Exacte. I està, que el anaven a... Bueno, estava trencat, però un dia, un altre, un any... Bueno, i només queda la façana, perquè anaven a tirar-ho terra tot, i ja volien edificar no sé què, i al barri vam fer una mica de protesta, bueno, una mica molta molt protesta, i al final hem aconseguit salvar aquest edifici. Ara està enderrocat per dintre, la façana està apuntalada, perquè el volem recuperar aquest
on
auditori.
Es troba aquest edifici?
Pujant l'avinguda del Tibidabo,
a la dreta.
A mà dreta, és l'edifici just abans d'aquell hospital que hi ha.
Sí, Cercat,
l'hospital Sant
Honorat. Egarçat.
Egarçat, al costat, justament.
Sí.
I a la façana encara hi ha unes serigrafies modernistes, en què es veu perfectament.
És l'únic que s'ha pogut salvar. Llavors, a dintre està buit, però veig que això no avança, algú deu passar amb l'Ajuntament i veig que no en surten perquè, bueno, és que allà al barri batallem bastant perquè també ja volien, perdó, Doña Dina Barro va comprar la cantonada de la rotonda i volia tirar tot a terra.
Correcte.
I també vam fer manis i talls de carrer i de tot i vam aconseguir salvar, perquè deia la glorieta aquella, és que està trencada i allò, una glorieta que és una meravella,
sí,
i hem aconseguit salvar tota la cantonada, que inclús estic a punt de fer el pròxim programa a parlar-ne, perquè hi ha una història allà dintre, és increïble, no?
És una xoia,
i van obrir quan ja estava acabat, van obrir un dia especial pels veïns i vam poder pujar, i era un dia que feia sol.
Ostres, quina meravella.
Aquella glorieta, amb aquelles ceràmiques, era, bueno, jo dic, tinc aquí el Núñez de Navarro, l'escanyo. En sèrio. I a dintre encara hi havia els ferros forjats, que els han mantingut també, i està molt bé.
És preciós.
S'hauria de protegir.
Sí, sí, és que tot ho trenca. Això és vell, ho tirem. No, perdoni, això té una història.
Com ho van a tirar, això?
Sí. I ara us parlaria d'una altra cosa, però me la guardo per la propera.
Perquè jo us asseguro que del que parlem fora de la onda... I
és que hi ha tant per parlar, tant per parlar. Bueno, doncs què fem? Ens acomiadem ja? Doncs vinga, gràcies Gemma, gràcies Eva,
a vosaltres.
Gràcies Consol.
Gràcies a vosaltres.
M'autodono les gràcies jo,
Mercè. Moltíssimes gràcies, Mercè, per conduir el programa.
Sí, home, gràcies a vosaltres. I abans de dir adiós de veritat, vull recordar el nostre correu electrònic, que això és importantíssim, com ens diem, dones a les ones, que som les millors de Barcelona. I el nostre correu electrònic, per si ens voleu escriure, suggerir una idea, felicitar-nos, no sé, el que sigui, i a més us contestem automàtic, perquè ja hem rebut bastantes cosetes i les anem contestant, és donesalesones@gmail.com. donesalesones@gmail.com. A més, ens podeu sentir a la ràdio, escolteu una vegada, dues vegades, i ens podeu posar si us agrada un cor. Vull dir, i tot això ens dona ànims i ens anima molt, eh? O sigui que aquí estem per servir-vos, per fer-vos passar un bon rato, i visca la ràdio. Adiós.
Molt agraït també a Ràdio Ferró i a Vila Urània, que és qui ens segueix a l'estudi.
Exacte.
I fins la propera.
Molt bé. Adéu.
Adéu.
Adéu.